9 i 26 minuts. De la pàgina web del grup d'estudis fem una petita cronologia. El 14 d'octubre del 1975, 14 d'octubre, s'assignà l'acte fundacional del grup d'estudis, es van aprovar els seus estatuts provisionals i es va establir una comissió gestora per legalitzar l'entitat. El 19 d'agost del 1976 es va aprovar l'inscripció del grup d'estudis al Registre Provincial d'Associacions. 19 d'agost del 1976. Aquest primer grup d'estudis sitgetans tenia, esclar, és que hi havia aquí, hi havia un quartet, que déu-n'hi-do. President, Ramon Planes, vicepresident, Antoni Vigó, secretari, Lluís Jou i tresorer, Jacint Piques. Aquesta va ser la primera junta del grup d'estudis sitgetans. Grup d'estudis sitgetans que durant molts anys, com diu també el web de l'entitat, va maldar per poder tenir un local propi. Ho va intentar amb l'Ajuntament, a veure si hi havia possibilitat que l'arxiu o dependències municipals poguessin acollir l'activitat del grup d'estudis, i no hi va haver manera. Al final va ser la generositat del matrimoni Stanfley, d'en Pere i l'Anna Stanfley, quan varen comprar Can Mec, al carrer d'en Bosch, varen reformar Can Mec i a Can Mec es va establir l'espai cultural Pere Stanfley, que per Santa Tecla de l'any 95, fa 30 anys, es va inaugurar. I l'Stanfley com a espai, el matrimoni com a persones i l'entitat, el grup d'estudis com a associació, han tingut un vincle ja de per vida, perquè evidentment aquest pas a tenir un local propi, un espai propi, va marcar també un punt d'inflexió a la història del grup d'estudis. De tot això de ben segur que en parla l'exposició que podrem veure a partir d'avui, que s'inaugurarà divendres, l'exposició commemorativa del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. Jordi Milà, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal? Bon dia, bon dia.
Déu-n'hi-do quin quartet per, sí, per la constitució del grup d'estudis, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, a vegades fa una mica de...
Fa una mica de respecte, eh?
De responsabilitat, sí, no, ja ho pots ben dir, ja.
I gairebé ho dic en el sentit, esclar, en aquell moment, bé, Ramon Planes, Antoni Vigó, Lluís Jou i Jacint Piques, n'eren quatre d'un conjunt de persones vinculades a la cultura, que estimaven la cultura, que segurament els sitgetans d'una determinada edat coneixen. Ara no tinc tan clar si en el cap d'en Jordi Milà, com a president, veu un mapa, veu un ventall tan nombrós de persones que no sé, devots de la cultura o capaços de mantenir en el futur l'activitat del grup d'estudis.
Bueno, estàs tocant... L'estàs tocant els espais, són per sensibles. Però bé, a veure, primer de tot, la societat de l'any 76 no és la del 2025.
En absolut.
Ni a Sitges... Ni Sitges del no té res a veure el Sitges de l'any 75-76 amb el del 2025. I aquest és el punt de partida, perquè si no podríem entendre, no entendríem les realitats.
Però per al context històric, pel context social, per tot plegat, eh?
Sí, sí, sí. I per les maneres de fer d'avui en dia, les oportunitats d'oci, d'entreteniment... d'accés a la cultura que té tothom des de casa, sense sortir de casa.
Està clar.
Per tot, i també per l'interès de la població, que en falques de població es manté, en falques de població augmenta, però en falques de població disminueix o se'n va cap a altres territoris. Però contra això ni volem ni pretenem lluitar.
Està clar. Tampoc té massa sortida la lluita davant d'una inèrcia d'aquesta categoria, eh?
No, ni molt menys.
Ni molt menys.
El camí del GES és un camí humil, és un camí simple de tirar endavant i de treballar en un sentit, que és el sentit de la cultura local, amb referències locals, i anar treballant.
T'ho preguntava perquè probablement també en Jordi Milà és un dels presidents més joves que ha tingut el GES, i estem en aquest context en el qual el GES també fa valer que és, en aquest sentit, un dels grups d'estudis, si no el grup d'estudis més veterà dels que hi ha a la vegueria del Penedès.
No tant a la vegueria com a la vegueria, perquè ens continua passant igualada, però sí, diguem-ne, al territori històric penedesenc.
D'acord.
Vale? És l'entitat que segueix en actiu més antiga, inclús més antiga que l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Per això em referia que l'Institut d'Estudis Penedesencs, que és una altra de les entitats troncals en sí, aquest sentit, o sigui que una mica més antiga és el grup d'estudis sitgetans, eh?
Sí, correcte.
No sé si això que estem comentant és absolutament extrapolable a les altres entitats del territori que es mouen en temes culturals o que tenen una trajectòria històrica d'estudis d'aquest tipus. Tothom s'està trobant en aquesta mateixa situació?
Sí. Això és, bueno, és bastant general, eh? En aquest àmbit i en àmbits, diguem-ne, propers, en àmbits cosins. Sí, hi ha una mena de ruptura contra la que sí que es fan accions, eh? Vull dir, no és que ens quedem amb els braços creuats. Es fan accions d'intentar treure... De fet, és el diguem-ne que és el motiu pel qual un va agafar aquesta mena de responsabilitat. És poder tombar, poder donar un cop de timó, un gir en alguns aspectes i actualitzar-se en molts altres. A nivell intentar-ho almenys, eh?
No, sí.
Ho aconseguirem, eh? Crec que d'això ja alguna vegada ja n'hem parlat.
Sí.
Intentar actualitzar-nos en quant a públic, continguts, formats, bueno, que ens posin al dia en la posició de, bueno, d'un actor més del fet cultural local i comarcal.
I que quedi clar que tampoc no és una circumstància particular, perquè per aquesta taula no han passat molts presidents d'entitats que diguem-ne que tampoc tenen allò un vincle directe amb l'investigació d'aquest tipus, i tothom es troba més o menys amb el mateix, eh?
Sí, jo crec que a la que no toques oci,
ja,
parlant clar,
sí.
A la que no toques qüestions d'oci, tot es dificulta molt. Si reflexioneu una miqueta, les entitats que poden tirar endavant és perquè tenen aspectes o fonaments propis de l'entitat que tenen que veure amb l'oci. Si no, és difícil de tirar. Però bueno, escolta, no ens posarem a plorar. Eh?
No, està clar que no.
És el que hi ha i és el que tenim.
Fins i tot.
Endavant. També hi ha molta gent, que segueix, que té interès i de tant en tant ja ens agradaria que fos més, però també apareix algun jove a través, per exemple, dels premis d'una lliçaner, doncs algun jove interessat en temes d'aquest tipus, temes que acostumem a tractar, que són amplis, que no són només ja d'història, sinó que són tots els àmbits que puguin tenir a veure d'alguna manera en qüestions, diríem, de quilòmetre zero en clau cultural.
D'acord. I com que, evidentment, en aquests darrers 50 anys també n'han passat moltes de coses a Sitges que han canviat, literalment, tant la fesomia del poble com el seu context social, doncs és evident que hi ha molt on treballar. No sé si també fa... Durant molts anys, ja des de l'inici del grup d'estudis, una de les fites de moltes juntes eren l'edició de llibres, poder editar llibres. No sé si ara això és un plantejament o també les coses han canviat molt en aquest sentit.
No, sí, ho continua sent. Però hi ha matisos. Aquella reflexió inicial era perquè era una de les poques maneres de poder arribar a la gent o deixar constància,
deixar
constància de treball. Evidentment continua sent-ho i continuem treballant en aquesta línia, però també n'hi ha d'altres línies. Vull dir, tampoc és que puguem excel·lir en aquests temes, però la qüestió de les xarxes socials, la qüestió d'altres formats, i estem donant-hi voltes per treballar en aquest sentit.
S'obre avui aquesta exposició, que s'inaugurarà oficialment el divendres dia 3, es tancarà el 30 d'octubre. Què hi ha en aquesta exposició, Jordi? O què heu volgut, diguem-ne, col·locar en aquesta exposició?
Mira, l'exposició és una exposició simple, és una exposició humil, estarà centrada al pati de la biblioteca. Això cal dir-ho, que no és a la seu, perquè hi pot haver gent que per inèrcia vingui cap a la nostra seu. Però no, en aquest cas ho fem a la biblioteca Santiago Rusiñol, entre altres coses perquè és el lloc on va néixer el GES. I el GES es deu molt a la biblioteca Santiago Rusiñol i a les persones que hi treballaven i que van acollir l'entitat. L'exposició és una exposició simple, amb una sèrie de panells al pati central que expliquen, que responen a diverses preguntes. Què som, d'on venim, què som i què fem? D'on venim, quins són els antecedents i la realitat d'aquell any, d'aquells anys, a finals dels 70, el que fem amb les diverses... amb els pals que toquem, sobretot de xerrades, conferències, edicions, publicacions i, per exemple, les convocatòries del Premi Josep Carbonell i Jané, i després tractar una miqueta de nosaltres mateixos, de lo que és les possibilitats que tenim a les sales, que tenim tant la de baix, la sala gran, com si diguéssim, sí. com la biblioteca, com les terrasses. Intentar també, en el fons és intentar donar a conèixer a la gent que no ens pugui conèixer o que hagi sentit parlar però no coneixi molt, doncs una miqueta qui som. I a part d'això, a l'entrada, a les vitrines, hi haurà, diguem-ne, que documents i articles propis de la història de l'entitat dins les vitrines.
Segurament, no sé si el punt d'inflexió més important del grup d'estudis fou l'inauguració de l'espai Pere Stanfli.
És totalment afirmatiu, segur. Vull dir, jo personalment crec que la gran diferència que hi ha entre aquest centre d'estudis i altres centres d'estudis que hi poden haver en altres ciutats similars a Sitges és la possibilitat de tenir un espai a plena disponibilitat, per dir-ho d'alguna manera. Sí que hi ha centres que tenen espais, però moltes vegades són compartits, són cedits per una entitat municipal que de tant en tant els torna a necessitar i tots són, amb problemàtiques diverses. Però la gran característica d'aquí del GESP, que és una joia, és el local, és la sala. Poder tenir una sala on poder fer, no dependre de ningú i poder fer les activitats pròpies de l'entitat, no té preu. No té preu i és una cosa que crec que el GES i Sitges mai estarà prou agraïda a la Pere i l'Anna Stanfli.
El que hem dit sempre, una entitat difícilment pot perseverar si no té una seu pròpia.
Sí,
un espai propi, per molt que s'hi posi, que segurament moltes poden dir, doncs mira, encara anem fent, però és evident que mai pots créixer si no hi ha un espai per on créixer, no?
I a vegades no només créixer, sinó mantenir-te, perquè són, el GES mateix hagués pogut continuar vinculat a la biblioteca, però evidentment els temps passen i tots són dificultats per caminar en aquest sentit. I el fet gran fet diferencial és el fet de disposar d'un espai propi.
Et pregunto a partir d'aquí, perquè es va inaugurar fa 30 anys l'Espai Cultural del Pere Stanfli, posteriorment es va inaugurar el pis de dalt, el pis que estaria dedicat a biblioteca i arxiu. Aquest pis té un ús relatiu, no?
Estem treballant en aquest sentit. Acabant d'endreçar el tema de la biblioteca, però la biblioteca, més que una biblioteca pròpiament dita, és un espai també de reunió.
D'acord.
I és un espai on poder fer seminaris, actes en petit format. Penso en un recital de poesia o en un acte que no pugui congregar molta quantitat de gent, i és un espai hàbil per molts usos. També hi ha, lògicament, el despatx que fem servir també per reunions i qüestions d'aquestes, i un espai una mica màgic també, i aquest sí que és poc, amb un potencial molt, molt gran, que és el tema de les terrasses.
D'acord. I això que segurament més d'un sitgetà coneix més les terrasses que no l'espai de la biblioteca, però probablement, amb aquesta vista tan magnífica i amb aquest... Vaja, que s'hi està estupendament bé, les terrasses de l'Stanfli. És també un altre, un espai a potenciar, doncs.
Sí. Sí. Ja hem fet i continuarem fent algun acte. Té el petit inconvenient de l'accessibilitat. És una miqueta complicat, ja són una sèrie d'escales, però bé, és una terrassa que, bé, sabeu, compartim també amb el que és la Fundació,
sí.
La Fundació Stanfli, però que bé, que dona unes possibilitats de d'actes, sempre que no siguin a l'estiu, al ple estiu, perquè és un paper d'un forn.
A ple estiu em sembla que no hi ha terrassa Sitges que aguanti aquest sol del segle XXI,
Exacte, però bé, el que és, ja no diré hivern, però primavera i tardor, sí. La veritat és que sí, està molt, molt, és molt agraït, és molt agradable.
Quants socis més o menys teniu ara al grup d'estudis, Jordi?
Doncs ara mateix uns 270.
Ah.
Sí, i aquí m'agradaria fer esment també a la part de la secció fotogràfica.
Exacte, que és un altre punt d'inflexió, diríem, també, des del punt de vista social, eh?
Sí, sí, perquè bueno, es van incorporar poc més de l'any 2003-2004, i bueno, són com bé sabeu, per la quantitat uh-huh. d'activitats i la qualitat d'activitats que fan, que són molt dinàmics.
Activíssims.
Són molt actius, són molt dinàmics i li donen a l'entitat, li donen vida, perquè cada setmana tenen alguna activitat aquí al local o fora del local, perquè ells tenen la seva... És una secció pròpia del GES, però caminen amb certa autonomia, com si diguéssim. Mm-hmm. Tenen les seves pròpies activitats, que són moltes i molt interessants. I convido tothom a que li interessi el tema de la fotografia, que busqui per internet, perquè trobarà coses molt... cursos, accions que fan, sortides, molt, molt interessants per qui li agradi el tema de la fotografia. I el que et deia és això, que el GES han aportat dinamisme social. Hi ha molta gent que ha entrat per la qüestió de la fotografia i, bueno, més que menys treuen el cap algun acte. I crec que aquesta simbiosi entre les dues parts és vital. Mm-hmm. És vital.
Com aneu de números i si és una cosa que et trenca molt el cap o no?
Sí.
Sí. Per què enganyar-nos? Sí.
Enganyar-nos, sí. Sí, anem fent, vull dir, no és que tinguem problemes per subsistir, uh-huh. però bé, nosaltres vivim d'una ajuda municipal i d'unes quotes de socis.
D'acord.
Les quotes de socis les girem anualment i diguem-ne que aquesta, amb això hi podem comptar, però amb la qüestió municipal cada vegada, com nosaltres i com totes les entitats municipals, hi ha barreres burocràtiques que fan convertir això en un camí en peregrinatge pel desert. Uh-huh. Quan no són uns requeriments és un altre, i el calendari, i la culpa mai és de ningú, sempre és de més amunt. Uh-huh. I hasta aquí puedo leer.
Ja. Però diguem-ne que és fàcil d'interpretar.
No és un problema de gest, és un problema genèric. Però els calendaris corren endavant, les accions corren endavant, les factures corren endavant.
Sí, i les subvencions corren enrere.
Exacte. Mm. Nosaltres, com bé he dit, el matrimoni Stanfield ens cedeix el local, però els gastos fixes del local, que no són pocs,
està clar.
Per poc, eh? Obrir, aixecar la persiana té un cost fixe d'assegurança, llum, aigua...
Està clar, neteja...
Telefonia, neteja... Sí. I tot això anem tirant. I bueno, les coses arriben tard, no diré malament, però sí que diré tard.
Aquest 50è aniversari ha merescut algun suport especial o no?
Especial no.
No.
No, anem amb pressupostos i amb números ordinaris.
I amb la subvenció de sempre.
Ordinària, sí, sí. Sí, sí. Amb un esforç propi, això sí, tirant d'estalvis, com si diguéssim,
sí.
per fer aquestes petites accions, que són humils, tampoc són...
Sí,
són,
sí, sí.
No són espectaculars ni tal, però bueno, anem fent.
Quan dius fent. Esforç propi, entenc la mateixa, l'entitat.
Sí, tirant de calaix i avançant, avançant amb els números. Sí,
ja. Haguéssiu esperat alguna, no sé, algun detall especial pel 50è aniversari?
Bueno, no hauria estat de més, tampoc.
Yeah.
No hauria estat de més. Les circumstàncies jo crec que no han pogut permetre, de Casa Gran, no tant perquè no hi hagi calaix o no hi hagi calaix, sinó per un problema de burocràcia, de subvencions nominatives, subvencions que que no es poden barrejar amb altres afers... És una qüestió que a mi personalment em supera perquè jo no camino per aquests camins.
Sí, sí,
no vaig per aquí.
I arriba un punt que un diu, mira, ja no demano res i escolta'm, anem fent i ja està.
Sí, sí, sí.
Va per aquí. En qualsevol cas, fins al 30 d'octubre oberta aquesta exposició del 50è aniversari, què val la quota anual del grup d'estudis?
Doncs fins ara valia 25 euros, però a l'última assemblea vam acordar pujar-ho a 30.
30.
30 euros anuals.
30 euros anuals que, que no arriben a 3 euros al mes.
Exacte. No és que sigui... A veure, jo crec que qui es vulgui apropar al GES sí que té alguna certa d'avantatges i més, si ens coneixem segur que li pot treure suc.
Sí.
No és que tingui un gran avantatge avui en dia ser el soci o no ser soci, i estem treballant en aquest sentit, però jo crec que és un tema...
De suport.
Un tema una miqueta de militància cultural. És a dir, a qui li agradi, a qui se senti orgullós de propostes culturals que surten des de les entitats cíviques locals, jo crec que fer un petit esforç no està de més. Hem d'apel·lar, una miqueta hem d'apel·lar aquest sentit, el sentit aquest de la
responsabilitat col·lectiva, d'alguna manera, no?
Sí.
D'alguna manera. 9:47, no volem acabar sense que en Jordi Milà ens pugui fer com a mínim un apunt, perquè el grup d'estudis també està darrere la comissió organitzadora de l'acte que tindrà lloc aquest proper dissabte, dia 4, de col·locació de les Stolperstein a diferents carrers de Sitges. I ensem a Jordi que heu viscut la presència a l'Estudi Vidal de grups d'escolars en aquesta exposició.
Sí, vam tenir dilluns i tindrem el divendres, tenim uns quants grups d'escolars de batxillerat de centres educatius d'aquí de la vila. I el que fem és això, és explicar-los el que són, per què es posen, i aleshores donar una mena de... parlar una miqueta del fet de la deportació, del per què van ser deportats i extrapolar una miqueta també a les situacions actuals.
D'acord. Et pregunto si queden molt sorpresos o no, si en tenen coneixement, si en tenen un coneixement veritablement, no diré que profund, però important o no.
Mira, aquesta és la primera pregunta que jo faig als grups, és a dir, si coneixien aquesta realitat. Em diuen que sí, per sobre, que sabien que hi havia algú de Sitges que anava allà. Aleshores, entre d'altres coses, el que fem és, quan passem per aquí, per la sala del GES, el que fem és passar uns vídeos, passar dos vídeos concretament, que havien estat a l'exposició que vam fer el 2020.
Sí, aquella exposició de Can Fals.
Correcte, sí, perquè això, aquesta acció, en realitat aquesta acció el que fa és culminar
l'exposició.
Culminar el projecte que va començar en aquells moments i que no vam poder culminar, entre altres coses, per la pandèmia
i
per la lentitud del tràmit dels Stolperstein, i d'alguna manera ara ho culmina. I un dels fets que crec que és ressenyable és que quan passem aquests vídeos, passem un vídeo d'uns 6 minuts que són uns retalls enganxats de testimonis del senyor Egea, del senyor Josep Egea Pujante.
Sí.
I els testimonis són frapants. Vull dir, els nanos l'escolten i jo crec que el missatge, o sigui, el missatge arriba.
D'acord.
De com ho van passar aquella gent.
És a dir, que queden corpresos del...
Sí, jo crec que sí. Sí.
Mm. No hi ha res com un bon testimoni, eh?
Sí, certament és la millor manera de traspassar...
Sí. Evidentment, més enllà de les imatges i els textos, però escoltar algú que va viure tot allò i com pot explicar en primera persona allò que va viure, per descomptat que no deixi indiferent a ningú. Satisfet, per tant, del que està suposant aquesta experiència dels escolars a l'exposició?
Sí, molt. És molt positiu, sí.
Doncs exposició fins aquest divendres dia 3, el mateix divendres en què s'inaugurarà l'exposició del 50è aniversari del grup d'estudis. N'hem parlat amb el seu president, amb en Jordi Milà. Jordi, gràcies, feliç aniversari.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Adeu-siau.